Bon dia.
Bon dia. Avui divendres amb núvols cada cop menys importants, domini del sol a la tarda i temperatura més fresca.
Bon dia, què tal? Com esteu? És divendres 7 de novembre del 2025. A Monells ha sortit el sol quan faltaven 2 minuts per 2:15 i estan ara a una temperatura de 10 graus. Us parla Joan Coll i això és el Supermatí, el programa matinal d'actualitat del Baix Empordà de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, en emissió conjunta, com sempre, a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú. Entre altres notícies, en el Supermatí d'avui us explicarem que el temporal descarrega amb força aquí al Baix Empordà i deixa acumulacions d'aigua, però sense incidències greus. A més, Sant Feliu de Guíxols analitzarà el contenidor de rebuig per conscienciar sobre el consum i el reciclatge. I el Museu del Suro de Palafrugell inaugura Blau Salat, la nova exposició d'Anna Grimal. A l'entrevista d'avui repassarem l'actualitat de Palamós amb la seva alcaldessa Maria Puig i com cada divendres acabarem la setmana parlant de nutrició i bona alimentació amb Anna Pujol. Abans de res, però, fem un cop d'ull als principals titulars d'avui, divendres 7 de novembre, aquí al Baix Empordà. Marta Castany, bon dia.
Bon dia, Joan.
El temporal descarrega amb força al Baix Empordà i deixa acumulacions d'aigua, però sense incidències greus.
El front de tempestes va deixar acumulacions destacades d'aigua a municipis de la comarca com la Bisbal d'Empordà i Platja d'Aro, amb carrers tallats i baixos inundats.
Un dofí de 80 quilos apareix mort a la platja de Pals.
Els agents rurals el van traslladar a la Universitat Autònoma de Barcelona per fer la necròpsia.
Sant Feliu de Guíxols analitzarà el contenidor de rebuig per conscienciar sobre el consum i el reciclatge. L'activitat impulsada per la Diputació de Girona forma part d'una iniciativa que es farà a 8 municipis gironins durant el novembre. Els resultats mostren que la majoria del que es llença es podria evitar o reciclar. I el col·lectiu On Tot Comença 03 reclama una nova llei 03 elaborada per professionals i no des dels despatxos. En una entrevista en aquest programa del Supermatí, la Judit Mora, directora de l'escola Bressol El Tren Petit de la Bisbal, ha explicat la raó de ser del col·lectiu. Es tracta d'un moviment nascut de la mà de 3 mestres d'educació infantil amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'educació en la franja de 0 a 3 anys. I la Fira Indilletres de la Bisbal d'Empordà afronta l'edició d'enguany amb canvis, però esperant que sigui de nou un èxit gràcies a l'esforç de tots. Xavier Cortadelles, membre de l'organització, explica al Supermatí que, tot i els obstacles burocràtics que van sorgir, la fira es farà en una nova ubicació amb la mateixa il·lusió i una oferta d'activitats que manté l'essència dels anys anteriors. I Begú organitza una caminada participativa pel litoral per definir el nou POUM. L'activitat servirà per debatre propostes sobre sostenibilitat i urbanisme costaner. L'alcaldessa destaca la importància d'escoltar totes les opinions per planificar un creixement més equilibrat i respectuós amb l'entorn. Palamós celebra 25 anys de la Càtedra d'Estudis Marítims com a referent en recerca sobre el mar. Marta.
La commemoració va reunir institucions i experts per destacar la tasca de recerca, divulgació i col·laboració amb el territori.
I Calonge reviu la història del vi amb el cap de setmana del vi de pagès 2025.
El programa posa el focus en la vila romana del Collet de Sant Antoni i busca reivindicar el valor històric i cultural de la vinya i el vi al municipi.
Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
El Museu del Suro inaugura Blau Salat, la nova exposició d'Anna Grimal.
La proposta recull un any d'investigació sobre la memòria col·lectiva i les llegendes marineres de l'Empordà. L'exposició combina tècniques mixtes per crear un univers visual inspirat en l'aigua, la sal i el vent i convida el públic a redescobrir el litoral.
Sergi Villena, bon dia.
Què tal, bon dia.
Comencem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant del derbi comarcal que disputaran Palamós i Torroella a la 8a jornada de Primera Catalana.
La setmana passada, el Palamós va vèncer el Premià per 5-0 i ja és segon de la classificació. Aquest diumenge s'enfrontarà a un Torroella que va obtenir una valuosa victòria al camp de l'Olot B i es troba en la 9a posició.
I seguim en esports, perquè la segona catalana també es disputa la 8a jornada. Repassem els partits que jugaran els equips d'aquí, del Baix Empordà.
El Begú, flamant nou líder de la categoria, rebrà el Sant Gregori. I en quant a les sortides, el Calonja anirà a Vilablareix, l'Atlètic Bisbalenc visitarà el Farners i el Palafrugell es desplaçarà al camp de l'Arbúcies.
I canviem d'esport per parlar del Bisbal Bàsquet, que va perdre a la pista del Gandia la setmana passada.
L'equip de la Bisbal d'Empordà venia de retrobar-se amb la victòria després de les tres derrotes d'inici de temporada, però el Gandia no li va donar cap opció. Aquesta setmana, partit a casa contra el Getafe, corresponent a la 6a jornada.
I en hoquei patins, aquest cap de setmana, el club hoquei Palafrugell rebla el Corcón en la 4a jornada de l'hoquei Lliga Plata.
El conjunt blanquinegre ha començat la temporada de la millor manera i ja és líder en solitari amb 3 victòries en 3 partits. Aquesta setmana rebran l'Alcorcón, que encara no ha sumat cap punt i és cué.
Pel que fa als equips de la ciutat de Girona, el Girona de futbol rebrà diumenge a l'Alavés.
La derrota de la setmana passada al camp del Getafe ha fet encara més greu la crisi de resultats de l'equip. La confiança en si Mitchell serà capaç de revertir la situació és cada vegada més feble i diumenge Montilivi viurà un examen que pot ser crucial.
I el bàsquet Girona, per la seva banda, rebrà el Barça, a Fontejau.
Dos equips que es troben en situacions complicades i que, a més, venen de perdre tots dos en la última jornada. Serà un derbi català d'urgències.
I l'Unix Girona, que va perdre la seva imbatibilitat a la pista del Saragossa, rep el Leganés.
Les gironines van caure a la pista de les aragoneses i ara comparteixen lideratge amb una colla d'equips que són Saragossa, València Bàsquet, Guipúscoa i Encino. La Lliga Femenina d'enguany està mostrant una enorme igualtat entre els equips i l'Uni voldrà refer-se de la derrota a Saragossa.
Aquests són els principals titulars d'aquest divendres aquí al Baix Empordà, però fora de la nostra comarca també passen coses. L'Audiència Nacional investigarà els pagaments en efectiu del PSOE a Ábalos i Koldo. El Suprem va enviar diverses declaracions del jutge Ismael Moreno, que investiga el cas de les mascaretes. I Junts fa un pas més per collar Pedro Sánchez i li demana que es mogui o bloquejarà la legislatura. El PSOE mou fitxa i desencalla la llei de multireincidència, una de les exigències de Junts, perquè es pugui votar al ple del Congrés. I dos dies després de la seva filtració es publica Lux, el nou àlbum de Rosalía. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ha pres un camí molt més clàssic en aquest nou treball, que inclou un gran nombre de col·laboracions i cançons en 13 idiomes diferents, inclòs el català. El World Press Photo aterra Barcelona en protagonisme per a Gaza, la migració o la polarització. El CCCB acull des d'aquest divendres l'exposició de les fotografies guanyadores del World Press Photo 2025. I obrim plana internacional perquè Israel bombardeja el sud del Líban malgrat l'alto el foc vigent. L'exèrcit israelià diu que ha dirigit l'atac a infraestructures de Hezbollah hores després que el grup hagi refredat el seu desarmament. I aquests són els principals titulars d'aquest divendres 7 de novembre. És hora de fer un cop d'ull a la previsió del temps. Que ens la porta, com sempre, Isaac Vilà, bon dia.
Bon dia, Joan, com anem?
Quina és la previsió per aquest divendres i també pel cap de setmana aquí al Baix Empordà?
Després de l'episodi de pluja d'ahir dijous, que va deixar registres de precipitació generosos, de l'ordre dels 20 litres generals a tota la comarca i amb màxims fregant els 40, com pot ser Verges, també fregant els 40 a la Bisbal o superant els 30 a Sant Feliu o a Calonja. Una regada que, insistim, molt benvinguda. Avui divendres comencem el cap de setmana amb encara amb nuvolositat residual, i és que encara tenim la pertorbació que ens va creuar ahir ben a prop nostra, la tenim a la Mediterrània, i, doncs bé, aquests núvols cada cop aniran a menys. Esperem un domini del sol ja de cara al migdia i la tarda, amb una temperatura que pujarà una miqueta més respecte ahir al migdia. Demà dissabte no s'acaba aquest període d'inestabilitat. Demà esperem nuvolositat abundant tot el dia, amb precipitació que pot tornar a ploure, de fet, al matí de dissabte fins al migdia. A partir del migdia ja aniria minvant aquesta precipitació. I de cara a diumenge esperem un dia ja molt més assolellat, amb tramuntana que anirà bufant, no gaire forta, però anirà bufant, amb una mica de mar moguda i amb més domini del sol. I tot plegat amb una temperatura que es mantindrà a la banda baixa, fresques, ambient de tardor durant aquest cap de setmana.
Moltes gràcies, Isaac, per aquesta nova previsió del temps per avui divendres i també pel cap de setmana. Recordem que el temporal d'ahir va descarregar amb força aquí al Baix Empordà, que va deixar acumulacions d'aigua, però sense cap incidència greu. Ho ampliarem d'aquí uns moments amb més informació sobre aquest tema, que va deixar acumulacions destacades d'aigua a municipis de la comarca com la Bisbal d'Empordà i Platja d'Aro, entre altres. D'aquí a uns instants seguirem aquí en directe al Supermatí amb la informació del Baix Empordà. Recordem que entrevistarem avui l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, per repassar l'actualitat del municipi, i acabarem també el programa d'avui parlant de nutrició i bona alimentació amb Anna Pujol. Això serà d'aquí uns instants. També sentirem el comentari d'opinió de Xavier Cortadellas. Abans, però, fem una petita pausa per a la publicitat en aquest divendres 7 de novembre del 2025.
Supermatí.
Òptica Gràcia, ens posem al dia en la última tecnologia. Ara, amb el nou retinògraf, et podem fer la fotografia de la retina. Vine a Òptica Gràcia, demana'ns un examen visual complet. Oferim controls preventius de possibles malalties de l'ull, com el glaucoma, diabetis o la hipertensió. Òptica Gràcia, una mirada a la salut ocular. Segueix-nos a les xarxes socials.
Una carn a la brasa amb llenya i sabor d'autèntic bosc? És genial! Un menú de temporada amb producte de proximitat i hort propi? És genial! Vermut musical cada cap de setmana? També és genial! Al Genial Grill and Garden de Begur combinem natura i gastronomia com ningú. I els nostres fumats també són per emportar. Som a Begur, al camí del Mar Rostell. Oberts de dimarts a diumenge. Entra al genial.com i viu-ho tu també. És genial!
Vols estalviar en impressió sense sorpreses? A Copicat Girona t'ho posem fàcil amb el nostre sistema pagament per ús. Només pagues pel que imprimeixes. Consumibles, reparacions i desplaçaments, tot inclòs. Confia en una empresa de proximitat amb més de 30 anys d'experiència. Som experts en impressores i escàners professionals. Copicat Girona. Truca'ns al 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat Girona. La impressió intel·ligent.
Quan decideixes renovar la teva llar, mereixes qualitat, assessorament i confiança. A Pintures Sant Narcís som especialistes en colors, pintures, esmalts i solucions decoratives. Amb més de 30 anys d'experiència, t'acompanyem perquè cada projecte sigui un èxit. Aquest estiu transforma casa teva amb seguretat i estil. Pintures Sant Narcís, a Girona, carretera de Santa Coloma 41 i a Olot, avinguda Les Tries 111. A pinturessantnarcís.com i a les xarxes socials.
Des de l'Escola Cor de Maria us convidem a Bateguem per tu, un acte solidari en suport a en Jan, un alumne nostre que lluita contra el càncer. Divendres, 22 de novembre, a la Sala Polivalent de Cursà. Hi trobareu geganters, bingo musical, concert i molt bon ambient. Vine, participa i ajuda'ns a fer que l'esperança bategui més fort. Bateguem per ell, bateguem per la vida.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
més econòmic del que et penses
i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Gairebé un quart de nou d'aquest matí de divendres 7 de novembre. És hora d'escoltar el comentari d'opinió avui a càrrec de Xavi Cortadellas.
Boscos que es treballen. Benvolguts oients de Ràdio Capital. Es parla molt de gestionar el bosc, però sobretot, i moltes vegades o quasi sempre, només se'n parla. No es va gaire més enllà, com en tantes altres coses. Sembla que aquest any tampoc no serà un gran any de bolets, però si ho acaba sent, o si pel que sigui van a les Gavarres o un sabulla que vagin a caçar-ne o a passejar pel bosc, fixin-se, si us plau. Fixin-se en quants boscos veuen que estan treballant o que són nets. I recordin que abans anar al bosc volia dir generalment anar al bosc, no només passar per un camí envoltat de bosc als dos costats, i per tant amb alzines, roures, pins, argelagues, brucs, estepes i totes les altres plantes que se'ls hi coneixi, a banda i banda. Avui molta gent parla de la necessitat de gestionar el bosc, perquè avui les coses ja no es fan, ni es resolen, ni s'aborden, ni s'expliquen, ni es netegen, ni es treballen. En fem prou dient de tot que gestionen. O que s'hauria de gestionar. Així, en impersonal, perquè nosaltres, per descomptat, no hi tenim mai res a veure. Doncs bé, ja em diran quants boscos troben nets o una mica treballats allà on sigui que vagin. Explico tot això perquè ara fa 15 dies una vintena llarga de persones vam anar un dematí a Can Maruny de Sant Pol per saber i poder veure tot el que havien estat fent durant un parell d'anys llargs al Clos Maruny, un bosc situat entre Sant Pol i Santa Llúcia de l'Arboç, un dels llocs potser més mal coneguts de les Gavarres. Entre altres, havia organitzat l'acte el col·lectiu Eixarcolant, Sant Bucus i la Universitat de Barcelona, però la feina, l'havia fet sobretot la Fundació EMIS de Riudarenes, que depèn de la Xarxa de Conservació de la Natura de Catalunya. I això havia estat possible gràcies a la família Ullastres, propietaris del Clos Maruny, i una de les poques famílies, juntament amb els propietaris actuals de Campornau de Santa Llúcia, que s'han esforçat perquè es treballi al bosc d'aquesta banda de les Gavarres. El cas és que durant un parell d'anys a Can Maruny de Sant Pol s'han esforçat a mantenir un bon hàbitat a la 14a llarga d'hectàrees de l'alzinar, conegut com el Clos Maruny. S'hi ha explorat l'aprofitament de l'arbós com a fruit forestal d'interès culinari. A 13 parcel·les d'altres punts de Catalunya s'han explorat les possibilitats d'aprofitar l'aranyó, la pinya verda, la glà o la gavarrera. Plantes oblidades, plantes que sovint menyspreem. El Clos Maruny han triat l'arbós. I si bé també és cert que les pluges d'aquest any hi han ajudat, el canvi entre aquesta tardor i la tardor passada ha estat espectacular. Als arbosos hi havia moltes i moltes i moltes i moltes cireres. Però encara va ser més espectacular per tots nosaltres poder caminar tranquil·lament, com aquell que fa un passeig pel mig d'un bosc, entre els roures, alzines, pins, brucs i, naturalment, arbossos. No veuran gaires boscos així a les Gavarres i segurament tampoc no en veuran a gaires altres llocs. Perquè si no aconseguim que sigui una mica rendible de treballar, els boscos continuaran estant massa bruts i amb mala sort acabaran sent una ruïna de fusta cremada. Tal com han fet el Clos Maruny, doncs, hauríem de començar a posar el fil a l'agulla, o si ho volen, hauríem d'anar més enllà de dir que convé que els boscos es gestionin.
Moltes gràcies, Xavi, per aquest comentari. Quan passen 3 minuts d'un quart de 9 del matí d'avui divendres, és moment per l'entrevista. I a l'entrevista d'avui anem fins a Palamós perquè ens interessa parlar amb la seva alcaldessa, Maria Puig. Alcaldessa, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Abans d'entrar...
Aquí, escoltant-vos.
Perfecte, i tant que sí. Abans d'entrar en matèria, la pregunta més d'actualitat és que hi van tenir forts aiguats aquí arreu de la comarca, també arreu del país. A Palamós hi va haver incidències?
Doncs les afectacions d'una pluja intensa, però res que no poguéssim subsanar amb una mica d'organització. Avui estem bé, diguéssim.
Perfecte. Doncs ara sí, entrem en matèria després d'aquesta primera pregunta, crec jo, necessària. Què tal aquestes primeres setmanes, més i mig ja d'alcaldessa?
Doncs bé, aquí estem, no?, amb energia positiva, encarant doncs, el final de projectes molt, molt importants per Palamós i intentant enfilar doncs, algunes iniciatives més i res, contents de poder anar endavant.
S'ho esperava així, el càrrec d'alcaldessa? Hi ha alguna cosa que li sorprèn o realment ja ho havia vist des de dins, diguéssim?
Bé, havia acompanyat el company molt de temps i per tant ho veia de prop, però òbviament quan no ho vius en primera persona tot agafa una dimensió diferent, però en tot cas viure-ho així, des d'aquesta visió positiva, amb il·lusió, amb energia, doncs fa que, doncs, que tingui aquesta part també bonica al càrrec, malgrat doncs, té les dificultats de dia a dia i doncs, de tot el patiment, diguéssim, per estar pendent de totes les coses que passen, no? Òbviament. Però bé, contenta i sobretot contenta per l'equip, perquè al final doncs, cert és que estàs en el punt principal i tens el lloc de número 1, però l'equip doncs hi és, ho acompanya, està molt actiu, molt empoderat i per tant ho fem tots en equip, diguéssim.
Alcaldessa, com ha anat l'estiu aquí a Palamós? Ara ja estem entrant al novembre, hi ha hagut temps per fer balanç, com ha anat?
Bé, ha sigut un estiu interessant, diríem. Els fluxos, evidentment, canvien, la gent, no? Va canviant i cada temporada és diferent. Ara costa molt allò que abans coneixíem tots, no? Que les temporades tenien, no, les quinzenes, els caps de setmana, tot molt, molt clar, i això doncs fluctua molt. Ara la gent doncs planifica potser amb més just de temps i per tant les dinàmiques són més canviants, però en tot cas el sector està content, hem absorbit doncs el visitant de la millor manera possible. Tot i això, doncs, òbviament els pobles com nosaltres que dupliquem o fins i tot a vegades més del doble de població, doncs evidentment hi ha moments de més intensitat, però en tot cas contents a nivell de dinàmica econòmica, doncs ha funcionat bé i en tot cas el que ressaltem és que la temporada se'ns allarga, que això també permet doncs que la població, la gent que ens visita, doncs es reparteix molt més, comença abans i també finalitza una mica més tard. Per tant, contents i ja pensant en la següent.
I a nivell policial, com ha anat? Tenim present la baralla que hi ha a la Planassa, episodi bastant comentat, tot i que ja va ser a finals de temporada, però a nivell policial, quin és el balanç?
Bé, doncs estem fent determinades estratègies per treballar tot això. Penso que estan funcionant, aviat crec que veurem que veurem resultats. Al final hi ha uns grups reincidents molt, molt concrets i identificats, que malgrat doncs hi hagi aquesta acció policial en la seva detenció, doncs es fa difícil a vegades doncs poder aturar aquesta situació. Però el que estem fent és justament això, una estratègia no pensant tant en la detenció només, que també, que hi han sigut de manera clara i contundent, especialment doncs arrel d'aquestes, no, d'aquests aldarulls que citaves, sinó que el que estem treballant és intentar evitar. Palamós té llocs d'oci que els palamosins i la gent que ens visita ens estimem molt i per tant el que hem d'intentar és preservar que aquests llocs siguin un espai segur d'oci per tothom de casa i els que ens visiten, i per tant estem treballant amb això amb diferents estratègies. Comencem a veure algun resultat i per tant estem convençuts que podrem fer un balanç positiu d'aquesta situació.
Parlava abans dels canvis de fluxes que s'allargava la temporada estival. No sé si s'està aconseguint desestacionalitzar el turisme a Palamós o és bastant complicat encara parlar d'aquest terme.
Nosaltres tenim la sensació que això que fa uns anys dèiem com a objectiu, que ja ho comencem a tenir aquí. És evident que bé, que hi ha setmanes diferents i que la primavera és molt llarga, que la tardor és molt llarga, però sobretot a l'inici de temporada, abans d'alguna manera teníem una Setmana Santa molt, molt forta i llavors doncs gairebé ens havíem, no, d'esperar més cap a inici d'estiu. Tenim una primavera, uns caps de setmana molt, molt interessants de visitants i per tant això es tradueix a la dinàmica econòmica. És evident que encara volem desestacionalitzar més, és l'objectiu de tots els municipis i també a Palamós, però podríem dir que la primavera i la tardor ja són una temporada mitja molt més intensa que el que era abans. Per tant, en aquest objectiu de desestacionalitzar, doncs, hi anem a avançar.
Canviem ara de tema, parlem del mercat municipal que està en obres actualment. Es va obrir un mercat provisional. Com està funcionant aquest nou mercat provisional?
Doncs bé, molt bé, estem molt contents. Estem contents els usuaris, estem contents l'Ajuntament d'haver escollit aquest objectiu amb un provisional, i els paradistes també, que al final són veritables protagonistes del mercat, perquè si no, no podríem anar a buscar els nostres productes. Per tant, d'alguna manera està funcionant. Val a dir que és un provisional i, per tant, no té totes les comoditats, podríem dir, no?, del mercat, del mercat habitual, i que esperem que tingui, doncs, el nou mercat. Però estem bé i Palamós ara pot oferir, encara que sí de manera provisional, doncs la compra d'aquest producte de quilòmetre zero, que valorem tantíssim. Per tant, en general la valoració és molt bona.
Quan es preveu que s'obri el nou mercat?
Doncs ens anem cap a estiu. Aquesta és la valoració que fem. En principi les obres han de poder finalitzar cap al maig. I llavors, doncs, el temps de finalitzar obres i tornar-nos a traslladar. Aquesta és la previsió una mica que tenim.
I les licitacions per als paradistes, quan s'obriran?
Doncs estan treballant encara amb el plec, doncs poder concursar i aviat, doncs, poder tenir ja la fotografia de com serà, no només físicament el nou mercat, sinó també les parades. En tot cas, estem convençuts que els que hi són, els que hi han sigut fa molts anys, doncs tindran opcions de quedar-se i per tant tindrem el mercat que tots coneixem.
Aquest mes de novembre hi haurà una votació que podem definir com a històrica aquí a Palamós per explorar la possibilitat d'afegir Sant Joan al topònim del municipi. Per què s'ha tirat endavant ara?
Doncs perquè ha sigut un procés llarg en molts sentits. Al final és una història que en molts casos molta gent desconeixia, llavors vam apostar també per visualitzar tot això. Es va anar fent un treball conjunt també amb l'associació de veïns, de diferents activitats i diferents maneres d'anar parlant d'aquest tema, parlant de, doncs, l'origen aquest de dos pobles que ara són un municipi, i llavors va esperar generar un consens. El consens el va generar la pròpia consulta, llavors ha vingut, no?, decidir la consulta, decidir també els detalls de com és aquesta consulta, i bé, ja la tenim aquí. Per tant, molt animats, esperem que la gent, doncs, reflexi aquest moment històric com que tu citaves i doncs, empleni les urnes de votacions.
Com a alcaldessa, està a favor d'afegir Sant Joan al nom de Palamós?
Com a alcaldessa em mantinc neutra, diguéssim, en aquest sentit, eh? Però, òbviament, tots els partits estan posicionant. De fet, anunciar que, doncs, que hi ha una consulta, a una taula on participaran els partits el dia 14, i, per tant, que hi haurà aquest debat, eh? Més que res perquè d'opinions n'hi ha diverses. El que sí que he demanat i públicament com a alcaldessa és que siguem molt reflexius amb el moment, que entenguem bé això que estem parlant, és a dir, l'origen són dos pobles que formen part d'un municipi, i que, doncs, que aquestes urnes l'aprofitem en el mateix sentit d'aquest moment històric, que és doncs, tenir aquesta oportunitat d'incorporar el nom. Sí que, doncs, això, demanar la votació, que demanar la participació i demanar també la reflexió en el que estem votant, perquè tots votem, doncs, amb convenciment, no només una qüestió, doncs, si m'agrada més o m'agrada menys, sinó la reflexió de realment el per què hem arribat aquí i el per què, doncs, hi ha aquesta proposta sobre la taula.
Ja per anar acabant, alcaldessa, fa uns dies es va obrir el termini per demanar els ajuts municipals destinats al comerç local, entre altres, per obrir nous negocis. No sé si heu rebut ja algunes sol·licituds. Quin és, a grans trets, la situació del municipi en termes de comerç local?
Bé, hi ha una dinàmica de, no, de moviment i de diferents comerços, doncs, comerços i altres tipus de negoci, eh? Llavors estem convençuts que amb la reforma que es va fer, també treballant doncs, amb la participació d'alguns grups polítics que van demanar obrir el radi geogràfic d'aquesta subvenció, doncs que tindrem sol·licituds, però de moment encara no tenim balanç.
Maria Puig, alcaldessa de Palamós, abans d'acabar, una pregunta molt ràpida. Fa relativament poc que ha arribat a l'alcaldessa. És aviat per parlar de si es presentarà a les eleccions municipals?
És aviat. En tot cas, som conscients que ens toca abordar aquesta pregunta, però com sabeu, Esquerra Republicana doncs, també som una assemblea i farem el procés intern, debatrem, farem balanç també de com ens està anant i doncs farem la nostra proposta pel 27. El que li puc confirmar és que Esquerra Republicana hi serà a les eleccions municipals del 27, que té ganes de continuar governant perquè pensa doncs, que hi ha molt projecte republicà per desenvolupar, això segur.
Doncs fins aquí, Maria Puig, alcaldessa de Palamós. Moltes gràcies per atendre'ns aquest matí de divendres. Una estoneta al supermatí.
Bon dia.
I fins la propera. Que vagi bé.
Gràcies.
Adéu.
Bé. Adéu, adéu.
Nosaltres, quan són 8:45 d'aquest matí de divendres, donem pas a la part més informativa del programa. Ampliem els titulars que haurem explicat fa uns minuts. Comencem parlant del temporal que descarrega amb força ahir al Baix Empordà i deixa acumulacions d'aigua però sense incidències greus. El front de tempestes va deixar acumulacions destacades d'aigua a municipis de la comarca com la Bisbal d'Empordà i Platja d'Aro, amb carrers tallats i baixos inundats. Marta Castany.
Així és, el temporal va afectar amb intensitat el Baix Empordà, deixant acumulacions destacades d'aigua i diverses incidències. A la Bisbal d'Empordà s'hi van registrar prop de 40 litres per metre quadrat fins al migdia, mentre que a Platja d'Aro les pluges van deixar més de 34 litres. A Platja d'Aro la policia local va haver de tallar carrers com l'Avinguda Central de S'Agaró i els carrers Juli Garreta i Luxemburg per la quantitat d'aigua acumulada. Els bombers van actuar en diversos punts del Baix Empordà i de la resta de la demarcació, amb 60 sortides per inundacions, caigudes d'arbres i altres incidències causades pel vent i l'aigua. Segons les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya, a banda de la Bisbal i Platja d'Aro, també hi va haver registres importants a Sant Pere Pescador, Santa Coloma de Farners, Cabanes i Girona. Les pluges van afectar la circulació a passos soterranis i a vies urbanes, com a Celrà, Figueres i la Jonquera. Un dels municipis més afectats va ser Sant Hilari Sacalm, on el fort aiguat va provocar inundacions a baixos i garatges. Tot i les afectacions, no va registrar-se cap incident greu, segons van informar els serveis d'emergència.
I un dofí de 80 quilos apareix mort a la platja de Pals. Els agents rurals el van traslladar a la Universitat Autònoma de Barcelona per fer la necròpsia. Marta.
Un dofí de prop de 80 quilos va aparèixer mort a la platja de Pals el 2 de novembre. Els agents rurals van localitzar l'animal i van avisar l'equip de la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins que es va desplaçar fins al municipi. El dofí va ser traslladat a la Universitat Autònoma de Barcelona on se li farà la necròpsia per determinar les causes de la mort. La Fundació, que opera 365 dies a l'any per encàrrec de la Generalitat, actua en casos d'assistència a fauna marina amenaçada. Només dues setmanes abans, el 18 d'octubre, es va trobar un catxalot mort a la mateixa platja de Pals. L'animal presentava tres talls al llom que, segons els tècnics, podrien ser lesions provocades per l'hèlix d'un vaixell. Degut a l'avançat estat de descomposició, no es va fer l'autòpsia al catxalot, però es van recollir mostres com un queixal i teixit. L'extracció de l'animal va requerir una retroexcavadora i un camió, i les restes es van preparar per a la incineració.
I Sant Feliu de Guíxols analitzarà el contenidor de rebuig per conscienciar sobre el consum i el reciclatge. L'activitat impulsada per la Diputació de Girona forma part d'una iniciativa que es farà a 8 municipis gironins durant aquest mes de novembre. Sant Feliu de Guíxols analitzarà el contenidor de rebuig el dijous 13 de novembre amb una activitat participativa que va fomentar hàbits de consum més sostenibles. Aquesta iniciativa forma part del projecte Autòpsies de Residus, impulsat per la Diputació de Girona i dinamitzat per ReZero, amb la col·laboració del Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques Gironines. Durant aquesta activitat es classificarà el contingut real de les bosses del contenidor de rebuig per veure quins residus es podrien haver reciclat o evitat. Aquest exercici vol ajudar la ciutadania a visualitzar l'impacte dels hàbits de consum i dels productes que es llancen habitualment. L'actuació s'emmarca en la Setmana Europea per la Prevenció de Residus, que se celebra a finals de novembre. A banda de Sant Feliu de Guíxols, també es farà a Sant Joan de les Abadeses, Santa Coloma de Farners, la Vall d'en Bas, Figueres, Girona, Llívia i Cornellà del Terri. I el col·lectiu On Tot Comença 03 reclama una nova llei 03 elaborada per professionals i no des dels despatxos. El col·lectiu ha presentat una iniciativa legislativa popular per modificar la Llei d'Educació de Catalunya i el Decret 282/2006, que actualment regula les escoles bressol. Aquest decret, vigent des de fa gairebé 20 anys, estableix les ràtios, el personal i el funcionament d'aquests centres, però, segons Judit Mora, a una entrevista a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, no reflecteix les realitats actuals ni les necessitats dels infants ni tampoc dels professionals.
I es necessita una nova llei pel 03 que sigui elaborada per professionals, que no sigui treballada des dels despatxos, sinó que estigui reflexionada des de la gent que treballem a les aules, que coneixem el 03 i que el 03 és el nostre dia a dia. Això sí, sense oblidar mai la mirada a les poblacions de menys de 2.500 habitants. També hi ha d'haver una mirada globalitzada i també s'ha de tenir present les petites escoles bressol.
L'objectiu és portar el debat al Parlament per visibilitzar les mancances del sistema i proposar millores concretes. No es tracta de forçar canvis importants, sinó d'obrir el debat i que es tinguin en compte les demandes formulades pel tot el col·lectiu. Tot i que l'etapa 03 no és obligatòria, Mora recorda que és una etapa clau pel desenvolupament neuroeducatiu dels infants.
Tenir un bon desenvolupament en una etapa essencial és una etapa essencial, està comprovat neurocientíficament, no? Les connexions neuronals, tot aquest acompanyament no el podem fer, no podem tenir una educadora sola, amb 20 infants, amb una persona de suport que està fent suport a 3 aules que també tenen 20 infants.
El col·lectiu ha iniciat el procés de recollida de signatures, calant com a mínim 50.000 firmes perquè la iniciativa pugui ser admesa a tràmit al Parlament de Catalunya. El Baix Empordà, Judit Mora i Marina Solano són les fedatàries encarregades de recollir-la. Palamós celebra 25 anys de la Càtedra d'Estudis Marítims com a referent en recerca sobre el mar. La commemoració va reunir institucions i experts per destacar la tasca de recerca, divulgació i col·laboració amb el territori, Marta.
Palamós ha commemorat els 25 anys de la Càtedra d'Estudis Marítims, un projecte acadèmic que ha esdevingut referent en recerca i divulgació del coneixement vinculat al mar. Aquesta càtedra, impulsada per la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Palamós, es va crear l'any 2000 com una extensió universitària al territori. L'acte de commemoració es va fer el dimecres 5 de novembre a l'Espai del Peix, situat al port de Palamós. Hi van assistir prop de 60 persones, entre elles el rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi, i l'alcaldessa de Palamós, Maria Puig. Durant l'acte, el professor Joan Lluís Alegret, que va dirigir la càtedra durant més de 2 dècades, va fer un repàs a la seva trajectòria. Va destacar la col·laboració estreta amb el sector marítim i pesquer. El director actual, Francesc Fuster, va assenyalar els reptes de futur: una recerca interdisciplinària i la transferència de coneixement. En aquests 25 anys, la càtedra ha impulsat múltiples iniciatives com el cicle Pesca i Ciència i la col·lecció editorial Quaderns Blaus, enfocades a fer arribar la recerca al públic. El projecte s'ha consolidat com un espai acadèmic de referència al Mediterrani, combinant àmbits com la biologia, l'economia, la història, la gastronomia o la tecnologia.
I el Museu del Sur de Palafrugell inaugura demà a les 7 del vespre l'exposició Blau Salat. És la nova proposta artística de l'autora palafrugellenca Anna Grimal. El projecte va començar després d'un any de recerca sobre les llegendes marineres de la Costa Brava i està inspirat en obres de Miquel Martín i Joan de Déu Prats. Ferran Castelló.
L'artista ha seleccionat fragments i escenes d'aquestes històries per transformar-les en imatges que evoquen l'aigua, la sal i el vent del litoral.
He agafat les històries que m'han agradat, he agafat escenes que m'han agradat dins d'aquestes llegendes i les he pintat. Llavors, a cada cartaleta, en lloc de posar el tros del pàrraf de la llegenda, he posat només com una frase una mica que te doni informació, però no. I això incita que la gent, si de veritat li agrada l'exposició i no ha llegit el llibre de Miquel, doncs l'agafi, o si l'han llegit, que el tornin a agafar, no?
Grimal explica que les obres neixen d'un bon sota l'aigua i del procés d'experimentació amb diferents materials. A blau salat, l'artista utilitza una tècnica mixta i experimental que combina pintura, ceres i llapis per generar textures que evoquen l'univers marí.
Clar, l'espai és molt gros i havia de pensar en gros i llavors s'ha agafat doncs, fulloles i unes mides bastant grosses i he pintat en acrílic, que he tornat una mica com a començament, no? a lo més orgànic, i he fet això.
Es va formar en art i disseny a l'Escola Massana i va ampliar coneixements a Bèlgica, on va descobrir noves maneres de crear i il·lustrar. Actualment treballa des del seu taller de Palafrugell i destaca per un estil personal que s'expressa en il·lustracions editorials, murals, retrats, ceràmica, exposicions o projectes d'animació.
I llavors volia fer un mural en directe, però com que ha sigut mare, farà just això, un any i un mes. Ara el nen es mou més, al principi pensava que seria viable, ara no. Llavors l'he fet a casa i l'hem portat cap aquí al mural. No és gaire gros, no és el que m'hagués agradat, però sí. I llavors unes ceràmiques que he fet amb la Laura, una noia que té ara una botiga que fa tallers, que es diu Lau Ceràmics. Ella m'ha fet el que és els càntirs i jo els he pintat en relació a tota la temàtica que he treballat en l'exposició.
L'exposició es podrà visitar a la sala d'exposicions temporals del Museu del Suro.
Falten 4 minuts per 3 quarts de 9 del matí. Moment dels esports. Comencem la prèvia esportiva del cap de setmana parlant del derbi comarcal que disputaran Palamós i Torroella a la 8a jornada de Primera Catalana. La setmana passada el Palamós va vèncer el Premià per 5-0 i ja és segon a la classificació. Aquest diumenge s'enfrontarà amb un Torroella que va obtenir una valuosa victòria al camp de l'Olot B i es troba en la 9a posició. Sergi.
El Palamós arriba al duel en un gran estat de forma. El triomf de fa 2 setmanes al camp d'alcaldes de Montbui va precedir la golejada per 5-0 de la setmana passada contra el Premià. D'aquesta manera, els blau i grocs s'han situat segons a 5 punts de l'Argentona. El camp de futbol ZEM del Torroella acollirà aquest derbi on el conjunt local hi arriba amb 10 punts gràcies a l'important triomf a domicili de la setmana passada al camp de l'Olot B. El duel entre Torroella i Palamós serà aquest diumenge a 4:45 de la tarda.
I a la segona catalana també es disputa la 8a jornada i el Begur, flamant nou líder de la categoria, rebrà el Sant Gregori. I en quant a les sortides, el Calonge anirà a Vilablareix, l'Atlètic Bisbalenc visitarà el Farners i el Palafrugell es desplaçarà al camp de l'Arbúcies.
El gran triomf del Begur per 2-3 al camp de la Unió Esportiva Quart l'ha permès situar-se primer a la taula amb 15 punts. Aquesta setmana rebrà el Sant Gregori, que és 9è amb 10 punts. El Calonge, que també ve de guanyar el Fornells i continua en línia ascendent, anirà fins al camp del Vilablareix. Els calongins ja tenen 13 punts i són 6ens, mentre que el seu rival d'aquesta setmana és 8è amb 2 punts menys. I una bona notícia en referència a l'Atlètic Bisbalenc, que va aconseguir un importantíssim triomf per 3-2 contra el Vilablareix. Això els ha fet abandonar la penúltima plaça i ara ja són a només 2 punts de sortir del descens. Aquesta setmana els bisbalencs visiten el Farners, un desplaçament complicat, ja que els locals són 5ens amb 13 punts. I també el Palafrugell va aconseguir guanyar la setmana passada i sumar d'aquesta manera els primers 3 punts de la temporada. Ho va fer per 3-2 davant del Blanes. Els palafrugellencs continuen com a coers, però per fi s'han estrenat en aquesta lliga i volen donar un gir a la seva situació. Visitaran el camp d'un Arbúcies, que és 11è.
I canviem d'esport per parlar del Bisbal Bàsquet, que va perdre a la pista del Gandia la setmana passada. L'equip de la Bisbal d'Empordà venia de retrobar-se amb la victòria després de les 3 derrotes d'inici de temporada, però el Gandia no li va donar cap opció. Aquesta setmana partit a casa contra el Getafe, corresponent a la 6a jornada.
La derrota per 91-71 a la pista del Gandia era previsible, ja que parlem del líder de la classificació amb 5 partits guanyats de 5 jugats. El Bisbal Bàsquet va plantar cara durant la primera meitat i va anar al descans perdent de 10 punts. Però a la represa, els locals van imposar la seva qualitat per emportar-se el duel amb una diferència de 20 punts. Els jugadors entrenats per Eric Surís rebran demà dissabte el Getafe, un dur rival que acumula 3 victòries i 2 derrotes. Com sempre, l'empenta del pavelló vell serà vital i el club ja ha demanat el màxim suport a l'afició.
I en hoquei patins, aquest cap de setmana el club hoquei Palafrugell rep l'Alcorcón en la quarta jornada de l'hoquei Lliga Plata. El conjunt blanc i negre ha començat la temporada de la millor manera possible i ja és líder en solitari, amb 3 victòries en 3 partits. Aquesta setmana rebran l'Alcorcón, que encara no ha sumat cap punt, i Escué.
Enorme triomf del Palafrugell la setmana passada a la pista del Club Patí Congrés per 1-7 i que el situa com a líder. Els baixempordanesos han guanyat els 3 partits i amb 9 punts lideren la taula com a únic equip invicte. La visita del CUE, l'Alcorcón, pot suposar un nou triomf que refermi aquest gran inici de temporada dels palafrugellencs a l'hoquei Lliga Plata.
Moltes gràcies, Sergi. Fins aquí el repàs informatiu aquest divendres 7 de novembre del 2025. És hora de parlar de nutrició. Acabem un divendres més, una setmana més, al supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell amb la nostra nutricionista, dietista i coach nutricional de confiança, Anna Pujol. Què tal, Anna? Bon dia.
Bon dia, Joan. Com estàs?
Avui què? De què hem de parlar?
Mira, avui us porto el tema del sopar. Setmanes enrere vam parlar de l'esmorzar, que ja vam veure que hi havia molts mites al voltant de l'esmorzar, però resulta que el sopar tampoc es queda curt.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
I tant. Vinc a desmentir algunes mites, teories, coses que es diuen del sopar per intentar ficar una mica de llum i tenir clar certes cosetes.
Clar, perquè es diuen, com bé deies ara, es diuen moltíssimes coses del sopar. Sopar poc, si cal sopar aviat, si cal no sopar fins i tot. Quina resposta tens?
Com tot, en el món de la nutrició no hi ha una resposta única, i sí que es diria que s'hauria d'individualitzar què diem, a qui li diem, perquè no tots els casos són iguals, no tots els moments de la vida són iguals i tot és mica peculiaritat. A vegades les pautes generals no tenen per què servir a tothom. Jo ara us explicaré el que hi ha més evidència de forma general, però que cadascú es miri a ell mateix a veure què necessita, i si algú necessita en particular algú que demani consell a un professional de la salut, un nutricionista o que sigui, per veure's, que no es quedi amb, mira, he sentit això, doncs això haig de fer, no? Doncs que ho sapiguem.
De fet, hi ha estudis sobre el sopar, no?
Sí, mira, un que va sortir no fa massa, deia això, que l'evidència forta que hi havia, que sopar aviat era més beneficiós i era més saludable tant per la digestió com el descans, diguéssim. Llavors, això sí que seria, bueno, bastant acord amb tothom. Sopar aviat vol dir abans de les 8. Passa que aquí, en el nostre país, sopem molt tard.
Sí, però sopar a les 8 a vegades és complicat, és complicat.
Clar, i tant. Jo, per mi, el que veig òptim seria sopar a les 7, però jo ja entenc que hi ha gent que a les 7 encara està a la feina, i com ens ho hem de fer? O gent que fa torns de nit o torns de tarda i acaben tard. Per tant, a vegades és complicat, però l'evidència ens diu que seria ideal ajustar els horaris i poder sopar abans de les 8.
I què hem de menjar per sopar? Hem de menjar molt? Hem de menjar poc?
Sí, això també va una mica depèn de cadascú. Sí que és veritat que diuen que sopar lleuger va millor, sí, i tant. Sobretot evitar plats molt copiosos, plats molt rics en greix no seria gaire bo, perquè ens donen una digestió més pesada i empitjora directament amb el son o amb el descans. Sí. Això, més que algun que altre, li ha passat d'un dia que vaig a sopar fora o menjo una mica més fort i després tinc com una pedra allà a l'estómac que no puc ni dormir. O passo mala nit. Això és típic. Per això ja es veu que sopar lleuger i sobretot 2 o 3 hores abans d'anar a dormir farà que et trobis millor.
I carbohidrats, en podem sopar o no?
Sí, aquest també és un altre mite molt, molt, molt ampli, eh? Molta gent es restringeix els carbohidrats a la nit, no sé per què, perquè creuen que això els ingreixa més. I no és veritat, és un mite molt gros. Incloure carbohidrats, que podria ser pues, arròs, pa, una patata, moniato, pasta, couscous, totes aquestes fonts de carbohidrat complexa, inclús llegums, eh? Pots menjar llenties per sopar, no et passarà res. No hi ha cap problema. Inclús, afegir carbohidrats al vespre et pot ajudar a descansar millor agafar el son abans i, si has fet exercici, recuperar bé aquesta activitat física a nivell muscular.
De fet, com bé deies fa una estoneta, si sopem allò un bon àpat, a vegades tenim aquesta pedra a l'estómac que no ens deixa dormir. No sé quins són els millors aliments que ens poden ajudar a dormir.
Sí, hi ha aliments que ja per si ens ajuden a descansar millor o agafar el son abans, no? Llavors, clar, com dius, un àpat molt copiós que sigui molt ric en greix no ens interessa, perquè el greix tarda més estona a digerir-se i pot ser que potser estiguis fent la digestió i aquest greix que has menjat en 6 hores encara el tinguis allà a l'estómac i si estàs dormint et dificulti el son, no? En canvi, hi ha aliments, doncs això, que siguin, si has de menjar carn o peix, que sigui, que no tingui tant de greix, diguéssim, o a l'hora de cuinar o preparar-ho, que no hi incloguis tant d'olis o fregits, això per un costat. Per altra banda, hi ha aliments que en la seva pròpia composició et porten elements que te poden beneficiar. Per exemple, hi ha un aminoàcid que és el triptòfan. El triptòfan és un precursor de la serotonina, bueno, i això ens ajuda a descansar millor. On el trobem? En aliments com el plàtan, els fruits secs, la llet, els ous, la carn blanca, el gall dindi, el pollastre, serien aliments que molt adequats per incloure per sopar, per exemple.
I després, hi ha molta gent que es propensa a menjar molta fruita per sopar. Això també és positiu per descansar?
Mira, ja per exemple, hi ha una fruita com seria el kiwi o les cireres, et porten melatonina natural i això te pot ajudar a agafar el son millor. Aquí el tema de la fruita, no ho veig problema de menjar una peça de fruita de postres, això me sembla molt bé. El que no recomanaria és sopar només fruita, allò que dius, mira, me faig, jo què sé, 2 taronges, un plàtan i una poma. Només sopo això, no? O mig meló, que me trobava a l'estiu, o un suc de taronja. Això no li ho recomanaria tant. Per què? Perquè t'aporta molt de sucre, sí, però no t'aporta res de proteïna. Llavors, aquí fa molt de sucre, no ens interessa. Sí que és veritat que el sucre de la fruita no m'ha preocupat tant, però en aquest cas, si fas més de 3 peces, doncs llavors sí que em preocupa. I que això, que li faltaria proteïna en aquell àpat.
I per acompanyar el sopar, per beure, què és el millor?
Ui, per mi l'aigua sempre, l'aigua sempre. Vull dir, el que no recomanaria mai és per beure begudes amb cafeïna, refrescos ensucrats o l'alcohol. Allò que diuen, bueno, és que faig una copeta de vi i així agafo el son abans. Buf, mentida. Uh-huh. El que t'està fent l'alcohol i el cafè o les begudes amb cafeïna és que tinguis un son molt més lleuger. Pot ser la sensació que dius m'adormo abans, però després no estàs dormint profundament, no estàs descansant prou bé i pot ser que l'endemà també t'aixequis cansat. Això tampoc seria gaire bo.
Les infusions serien una bona opció també?
Sí, les infusions, hi ha infusions relaxants, com podria ser la tila, la valeriana, la camamilla, la melissa, que són infusions que, sobretot si ets una persona molt nerviosa, que li costa molt dormir i tal, te pot ajudar a fer una mica de calma. Llavors, m'assemblaria molt bé, cap problema.
Així, Anna, resumint tot això que ens estàs explicant, la teva recomanació per un bon sopar, quina seria?
Sí. Primer, clau, menja per la gana que tinguis. Això claríssim. Perquè, clar, hi ha gent que diu, no, jo faig una sopa i en tinc prou. Bueno, pots fer un sopar lleuger, però que tingui els seus components nutricionals, que t'aporti verdura, que t'aporti carbohidrat, que t'aporti proteïna, però que sigui lleuger. Però en canvi hi ha gent que fa un torn de nit o que comença a treballar a les 10, doncs aquesta persona no li fiquis un sopar lleuger, perquè si no a cap hora ja tindrà gana. Sí? Llavors s'hauria de veure cada cas, eh? Però això, menja segons la gana que tinguis. I aliments interessants, doncs això que dèiem, que hi hagi verdura, una font de carbohidrat com pot ser una patata cuita, arròs, llegum, una font de proteïnes com carn, peix, ous, o fruits secs, inclús també li pots ficar-hi, no?
I aliments que hem d'evitar?
Bueno, evitaríem, com hem dit, aliments més grassosos, fregits, processats, precuinats, Làctics ensucrats, gelats, dolços, mel, alcohol, tot això fora, no ho recomanaria. Pren-te-t'ho a qualsevol altre moment del dia. Per sopar no és el millor moment.
Has comentat abans que millor evitar també els aliments amb sucre, també les begudes amb sucre, però per què? Per què no es vol prendre sucre abans d'anar a dormir?
Això és veritat. Que mira, jo t'explico. Quan tu prens alguna cosa que porta molt de sucre, s'activa una hormona, que és la insulina. La insulina fa que el sucre de la sang entri a l'interior de les cèl·lules. Molt bé. Aquesta hormona és important i és necessària. Però aquesta hormona interfereix directament amb una altra hormona, que és l'hormona de creixement. L'hormona de creixement és una hormona que s'activa durant el son profund i ens ajuda pues, a recuperar, a reparar teixits, a desenvolupar-nos, a créixer. Llavors, clar, si tu tens un pic d'insulina a la nit, fa que aquesta hormona de creixement no s'activi bé i quedi compromès la teva reparació, els teus teixits. Això és molt important, sobretot, amb nens que estan en època de creixement o esportistes que volen millorar el seu rendiment esportiu.
Ja per anar acabant, Anna, hi ha gent que no acostuma a sopar, sobretot, no sé si és cert, però crec que acostuma a ser la gent més major, que per exemple, penso en la meva àvia, molts cops diu que amb un got de llet ella ja ha sopat. Et recomanaries sopar, per molt que sigui molt lleuger, o és un àpat que es pot saltar?
Ja t'he dit, depèn de cada persona. Sí que és veritat que gent més gran, o sobretot o dones que estan ja amb la menopausa i tal, es troben millor si sopen poc, lleuger, o no sopen res, o si més no fan un berenar a sopar. I aquí sí que entraria amb allò que dèiem al principi, de sopar aviat, no? Si tu dius, mira, jo a les 7 de la tarda tinc molta gana i ja a les 7 faig un berenar a sopar i ja m'adono per sopada i després vaig a dormir, ja m'assembla bé. No és que m'estigui saltant al sopar, sinó que l'estic avançant en horari. Llavors estaria bé, no hi hauria problema. Però sí que en general sí que recomanaria sopar, perquè al final és un àpat el principal del dia on hi pots incloure nutrients molt interessants, sobretot proteïnes, no? Si ja no fem el sopar i només fem esmorzar i dinar, i segons com sigui el teu esmorzar, potser t'estarà faltant nutrient al llarg del dia. Per tant, jo buscaria això, que cadascú se miri ell mateix i busqui una pauta individualitzada que necessites tu, però en general sí que recomanaria sopar.
I si algú agafa aquest hàbit de sopar a les 7, a les 8, sopar aviat, com bé deies, però al cap de dues hores ja li comença a roncar la panxa, pot fer ressopor o millor evitar-ho?
Sí, en aquest cas sí, si tu veus que has fet aquest sopar aviat a les 7 i te'n vas a dormir a les 12, posa-li, i a les 10 te ve una mica de gana, doncs llavors el millor potser seria un iogurt, una fruita, un vas de llet, una infusió, alguna cosa petiteta. Però l'àpat principal gros ja l'has fet, el sopar ja l'has fet, però l'has fet més aviat al final de la tarda, no? A les 7, a les 8. Llavors ja no te falten els nutrients, però ja no vas a dormir amb la panxa tan plena. Per tant, seria una bona pauta.
Doncs, Anna Pujol, nutricionista, dietista i coach nutricional, moltes gràcies una setmana més per posar una mica de llum en aquests mites que sobrevolen l'àmbit nutricional, l'àmbit de l'alimentació, i ens escoltem la setmana que ve.
I tant que sí, un plaer. Que vagi molt bé tot.
Adeu. Anem a la recta final del programa. Arribem ja a la part final d'aquest supermatí d'aquest divendres 7 de novembre del 2025, un supermatí en el que hem explicat, entre altres coses, que el temporal que va descarregar ahir amb força al Baix Empordà i va deixar acumulacions d'aigua però sense incidències greus. Sant Feliu de Guíxols també analitzarà el contenidor de rebuig per conscienciar sobre el consum i el reciclatge, i el Museu del Suro de Palafrugell inaugura Blau Salat, la nova exposició d'Anna Grimal. A més, en l'entrevista d'avui matí hem repassat l'actualitat de Palamós amb la seva alcaldessa de fa un meset i mig, Maria Puig. I com que divendres també ho heu sentit, hem acabat la setmana parlant de nutrició i bona alimentació amb Anna Pujol. Nosaltres ens acomiadem. Abans, però, fem un últim cop d'ull a la previsió del temps amb Isaac Vilà.
Cap de setmana encara insegur. Avui divendres els núvols aniran marxant. Dissabte, novament precipitació al matí, fins del matí fins al migdia. I diumenge, domini del sol amb una mica de tramuntana. Cap de setmana de tardor i ben variat.
Doncs fins aquí. Nosaltres ens acomiadem. Tornarem a escoltar, com sempre, dilluns a les 8 del matí al supermatí de Ràdio Palafrugell i Ràdio Capital. Adeu, adeu.